Doncs 10 i 13 minuts del matí, anem a continuar la xerrada que el mes passat portàvem a terme amb la Sandra Clark de l'UMIC de Sitges, de l'Oficina d'Informació al Consumidor, sobre casos concrets, útils, que els puguin servir. Amb ella parlaven sobre la qüestió del transport aeri, que és un dels aspectes que genera més reclamacions, més problemes, més angoixes als usuaris, als ciutadans, als consumidors, i que doncs ja també és un dels temes que probablement té més canals per doncs poder resoldre les possibles incidències que puguin anar sorgint pel camí. Vam introduir el tema fa un mes, més o menys en genèric, ho poden recuperar a la nostra pàgina web, però òbviament és un món molt ampli i per tant probablement doncs vam dir, home, ens podem continuar centrant sobre això. Sandra Clar, bon dia.
Bon dia.
El tema del transport aeri, que a més va canviant, perquè van afegint normatives també,
van
no?
Van afegint normatives, van canviant normatives, van afegint nous mètodes de reclamació dels que coneixíem habitualment, i llavors sí, les incidències més o menys són les mateixes, les que presenten els consumidors, perquè a més són les que estan regulades per el reglament estrella dels drets dels passatgers, que és un reglament europeu, però sí que és veritat que es van perfeccionant com els mètodes de reclamació. Es dona més opció a reclamar a nivell europeu, tenim un formulari que és propi de la Unió Europea i el reclamant pot presentar la seva reclamació directament allà. També hi ha l'Agència Espanyola de Seguretat Espacial, que també ara crec que és des del juny, d'ara del 2023 diria, que el passatger quan té una incidència amb un vol, ell pot presentar directament, una vegada havent presentat la reclamació prèvia a la companyia, doncs pot optar per presentar la reclamació directament en aquesta Agència Espanyola de Seguretat Aèria. I és important dir-ho perquè la resolució, és opcional de presentar la reclamació per part del consumidor, però és obligatori per part de l'empresa, de l'aerolínia, acceptar-la, i a més és vinculant la resolució que faci aquesta agència. Uh-huh. Llavors, per mi és un sistema molt bo, perquè si tenim una incidència en la qual tenim un dret reconegut per la normativa i està a la llei, perquè a més és molt taxada aquesta normativa, si ho presentes, doncs triga 90 dies, això sí que és cert, aproximadament, però és un canal molt vàlid, no? Uh-huh. Després poden presentar-les a les OMICS, uh-huh, però bueno, les OMICS ens basem en un decret de mediació voluntària, no? Llavors potser si tu vols una resolució més ràpida amb una aplicació més ferma, uh-huh, doncs pots anar a l'agència.
Al final tothom que presenta una reclamació el que vol és que li resolguin el problema.
Exacte.
I aleshores, clar, la mediació és un sistema que òbviament en molts casos segur que és molt vàlid, però sí, hi ha sistemes, diguem, més, podríem dir, expeditius.
Exacte. O amb aquelles companyies que saps que no et responen tant en mediació, que uh-huh, les hi ha que responen sempre, però la mediació el seu voluntari hi ha companyies que no et responen. Llavors, en el moment de saber, en funció de la companyia amb la que hem contractat, doncs podem valorar els diferents canals de reclamació que tenim a disposició com a consumidors. Mm-hmm.
Fem un petit recordatori. Vam parlar fa un mes de la qüestió. Hi ha tres tipus de reclamacions, no?
Exacte. El reglament de la Unió Europea contempla, per una banda, els retards. Jo et dic els tres i després t'explico una mica al nivell pràctic. Per una banda, els retards. Per altra banda, l'anul·lació d'un vol, la cancel·lació d'un vol, uh-huh, i per altra banda, la denegació d'embarcament, que és molt curiós perquè aquest reglament es va fer per les denegacions d'embarcament principalment, però actualment són les reclamacions que en tenim menys. Tenim més de cancel·lacions i de retards que no pas per la denegació d'embarcament, no? Llavors, a nivell de normativa, els deien, hem d'actualitzar una mica aquesta normativa perquè es va fer perquè hi havia unes incidències concretes, i ara potser amb el pas dels anys, aquest reglament és del 2004, crec, 23, El transport ha anat canviant.
Les denegacions d'embarcament, que és allò de que doncs, venen més seients...
Venen més seients...
Més noms dels seients que tenen, però després, clar, si directament ja demanen voluntaris
és que
compensen...
És obligatori de demanar voluntaris perquè no pugin a l'avió, i a més, si jo m'ofereixo com a voluntària per no ocupar el meu seient, aleshores... Jo negocio una compensació amb la companyia. Uh-huh. En canvi, si jo no m'ofereixo de voluntari ni ningú s'ofereix de voluntari, la compensació que em donaran és la que regula el reglament. Aleshores, bueno, com a passatgers, depenent d'on estiguem o depenent de la pressa que tinguem per arribar a casa...
Ens pot sortir a compte.
Ens pot sortir bé dir, bueno, doncs, perquè a més que nosaltres ens oferim com a voluntaris, negociem una compensació... però després també tindrem dret al reembolsament del bitllet. Vull dir, els drets que ens dona el reglament, el reembolsament dels bitllets...
Són els mínims.
Els d'assistència també els tindrem.
D'acord. Per tant, clar, és fàcil que això ja no arribi a la reclamació perquè s'ha resolt abans.
Exacte. Mm-hmm. Exacte. Però també és una situació com molt... Clar, jo vaig a l'aeroport, arribo amb temps per facturar, tinc tota la meva documentació correcta, passo els controls i em diuen que no entro. Clar, és molt excepcional. Llavors, les companyies entenc que... I la normativa de fer que sigui el menys perjudicial per aquella persona que es queda a terra.
D'acord. Doncs aquestes són els tres motius.
Són els hits. El retard, la cancel·lació i la denegació.
I aquests tres tenen també els seus canals de reclamació.
Sí. Bueno, en primer lloc, jo el que recomano molt moltíssim és quan nosaltres comprem qualsevol bitllet d'avió, mirem la pàgina web de la companyia, no? Perquè a més d'aquests tres que tu dius, també podem tenir incidències a l'hora de reservar el vol. Llavors, és important mirar la pàgina web de la companyia, les condicions generals, perquè la normativa europea s'aplicarà en tot cas, però... A vegades, les condicions generals de les companyies aèries, les que estan a les pàgines web, cauen una mica de la normativa, saps? Vale. Llavors, és important. Llavors, tant en el cas del retard...
Digue'm. Ara faig un aquí. Si alguna cosa de les condicions generals està en contradicció amb el reglament general,
el reglament, i a més el consumidor pot denunciar administrativament als organismes de consum competents. En relació al retard, vale, si jo arribo imagina't, a l'aeroport del Prat perquè tinc un bitllet per anar a Madrid, m'ho invento, i m'espero una hora i mitja, això no és retard. El retard és a partir de les 2 hores. Val? Llavors, a partir de les 2 hores d'un vol que es retrasi, la seva sortida, sempre l'aerolínia, el mostrador de l'aerolínia, ens ha donat per escrit els drets que tenim com a passatgers aeris. I això ens ho ha donat sí o sí, perquè ella ho ha de tenir el seu mostrador. És un dret d'informació que tenen tots. Uh-huh. A més, ens han de donar el que es diu un refrigeri o un bocata, i si el vol sortís, imagina't que... el meu vol surt a les 9 de la nit i em diuen no, hi ha un retard de 7 hores, aleshores també m'hauran d'oferir allotjament. Vale? No em poden deixar dormir en l'aeroport. Aquelles situacions que es veuen a vegades...
Però
de gent,
passa, no?
Passa molt. Mm. Llavors la gent ha de reclamar. Mm-hmm. Per això és important que et donin aquests drets per escrit, perquè jo estic en una situació que és anòmala, que ja tinc nervis, bueno, però si ho tinc per escrit, jo com a consumidor sé exactament el que puc reclamar i el que no. Vale? Moltes vegades jo crec que no s'ofereix, o per lo menos a mi quan m'ha passat, no se m'ha ofert. No? M'ho han dit així, és una noia pobra que era la
sí, que està més atabalada que els passatgers.
Que està més atabalada i que està aguantant totes les queixes.
El xaparrón.
Mm-hmm. Exacte. Llavors, amb aquest dret de compensació que tenen... Bueno, d'assistència i informació, val? Que ens el donen quan el vol es retrasa més de 2 hores en relació a l'hora de sortida.
Menys de 2 hores no és mai retard.
No, menys de 2 hores és situacions que passen a la vida.
Però clar, si jo he d'agafar un vol de Barajas al Prat que dura 45 minuts...
I tenies una cita per anar amb una cosa, llavors sí que podràs reclamar, es podrà reclamar si t'ha causat un perjudici econòmic. Podrem reclamar-ho i demanar una indemnització a la companyia.
Jo puc demostrar, escolti, jo havia d'arribar a Barcelona a les 11 del matí.
Perquè si no, perdia
no sé
una, qualsevol cosa i això m'ha causat un perjudici econòmic que haurem de quantificar. És viable aquesta reclamació.
D'acord.
Exacte, sí,
és a dir,
sí.
Que encara que no estigui normativitzat el retard per menys de 2 hores, si això sí que ens causa un perjudici, demostrant-lo, podrem reclamar igual.
Demostrant-lo sempre amb tiquets o amb... una situació seria, que tenia hora perquè havia d'anar a buscar alguna... a fer un servei allà i no l'he pogut fer, i llavors l'he hagut de fer més tard i allò m'ha comportat, doncs, que m'he quedat a dinar. M'he hagut de quedar a dinar perquè m'han dit vale, a les 11 no t'atenc, però t'atendré a les 6 de la tarda. Home, clar, doncs a les 11 a les 6 un dinar, no? Doncs aquells tiquets sí que els podríem reclamar.
D'acord.
Perquè són derivats directament d'aquest retard, val? Sigui de 2 o més hores, vale? Aleshores, després hi ha el retard en si, a nivell de compensacions i d'indemnitzacions, es contempla d'acord amb l'arribada, això ho vam dir l'altre dia, amb l'arribada a destí. Val? Llavors, si arribem al destí amb més de 3 hores de retard, aleshores podem demanar una compensació entre 250 i 600 euros. Val? Què passa? Imagina't que tu tenies el vol a les 9, has arribat, m'invento, a la 1, val? Aleshores, el dret aquest dret d'assistència i informació te l'han de donar sí o sí mentre esperes el vol, i després tu, a més, pots demanar una compensació. Vale? Llavors, per demanar aquesta compensació és molt important que abans de marxar a l'aeroport ho deixem per escrit. O canviem un correu electrònic. O, saps? Però en el mateix dia, no ens esperem. Vale? I llavors, quan arribo, havia d'arribar a les 9, i arribo més de 5 hores més tard, que ja no puc anar a fer cap de les gestions que volia fer, o el que sigui, tant el dret de compensació està, però a més, la companyia ha d'oferir al passatger bé el dret d'assistència mentre s'està esperant o el reemborsament del bitllet. És a dir, són més de 5 hores, no vaig a viatjar, torna'm els diners.
D'acord.
Vale?
És a dir, que si veus que el retard és de més de 5 hores, tens dret a que et retornin el bitllet, a part del dret a l'assistència.
Clar, el dret de l'assistència sempre hi és mentre estàs esperant a l'aeroport. Sempre hi és, perquè tu estàs allà, llavors en principi t'han de donar per escrit aquestes normes, t'han de donar un refrigeri o un àpat, si el teu vol surt més tard, tant d'oferir allotjament... Aquest sempre està. El que passa que llavors després podem demanar una compensació pel retard que s'ha produït, podem demanar, escolta, a vegades no, aquest dret d'assistència no te'l donen. Bueno, doncs jo m'ho compro el que jo crec i després ho reclamo. Però sobretot hem de guardar els tiquets. Perquè no podem dir, no, és que vaig haver d'anar a menjar a l'aeroport però no tinc el tiquet. No, és que sense aquest tiquet...
Ha d'haver constància
clar,
de tot.
Ha d'haver-hi constància de tot. Que això és una de les coses que potser no et diuen,
més, no?
I sobretot tenir el tiquet, perquè si jo he anat a, no m'ha, jo què sé, m'he hagut d'esperar 6 hores i només m'han donat un bocata, però jo he anat a dinar, jo com a consum, jo ho reclamo. Perquè clar, amb un bocata 6 hores, doncs potser no fem gaire cosa.
D'acord.
Vale?
Per tant, sempre és important deixar les coses per escrit.
Sempre, abans de marxar del igual amb la cancel·lació o la denegació d'embarcament, anem al mostrador, demanem un full de reclamacions o el seu formulari o demanem com podem fer arribar aquella reclamació, vale? O anem a la pàgina web, hi ha milers de canals, o anem a aquest formulari de la Unió Europea o ens connectem a la pàgina web d'ESA o truquem a l'OMIC, que també us podem informar, i deixem per escrit aquesta. Perquè si ho fem en aquell dia, el termini que té l'empresa per respondre és d'un mes. I aleshores
s'agilitza
la reclamació. I a més, estem en aquell dia estem com més conscients del que ens està passant i podem fer una reclamació molt més exhaustiva i molt més...
Tot i que també pot passar que estem més alterats pel que ens ha passat.
Sí, 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 clar.
I aleshores, igualment, tot i que estem alterats, hem de...
Jo la recomano fer. Pensem que la companyia ens ha de donar els nostres drets. Llavors, en el moment que llegim i se'ns estan vulnerant aquests drets, és molt fàcil. Jo vaig mirant, això no m'ho han ofert, això no m'ho han ofert, això no m'ho han ofert. I ja està. I la presento i m'espero un mes.
D'acord. I en un mes m'han de contestar si em donen la raó o no?
En un mes t'han de contestar. Quan la presentem a l'agència espacial, la reclamem a la companyia, perdona, llavors t'han de contestar en un mes. Després el consumidor, si la resposta que li donen no és favorable als seus interessos o no li han donat cap resposta, perquè això pot passar, llavors el que et deia, tenim diferents canals que van des de presentar la reclamació a l'OMI, que ho farem per un procediment de mediació, anar a l'agència espacial o fins i tot presentar una demanda als tribunals, no? Perquè a vegades pues, no és un que viatja, sinó que som sis de família, depenent. Això sí que és una cosa que el consumidor ha de decidir.
Ha d'acabar de valorar els diferents camins que s'obren.
Exacte.
El camí expeditiu de l'agència espacial espanyola...
És que és un camí que és molt recent d'ara i jo particularment crec que el fet de que et donin una el fet de que la companyia estigui obligada, important, el fet de que facin una resolució vinculant, per mi és important també.
La via de l'OMIC, que és una via de mediació,
no és una via executiva. Exacte.
De l'OMIC fins i tot entenc que podeu informar el consumidor sobre, mira, si és aquesta companyia, podem anar per aquesta via que com a mínim contestaran, o si és aquesta companyia...
Clar, nosaltres, aquí no es pot dir, però sí que és veritat que moltes vegades ens diuen, no, doncs l'Agència Catalana del Consum fa molts estudis i ella gestiona moltes reclamacions i aleshores et diuen, doncs mira, crec que va ser el 2022, el 14% de les reclamacions que va tramitar l'agència van ser de transport aeri i hi ha un llistat de les que van ser de les companyies que van ser més reclamades, no? Llavors, bueno, jo no li diré mai a un consumidor no, amb aquesta companyia no volis, perquè crec que no és la meva funció. Però sí que és veritat que sí que recomano molt... Escolta, és el que et deia, soc molt repetitiva, però mirem la pàgina web, perquè a vegades tenim vuelo a Itàlia a 14 euros i de vuelta. Sí, 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 és que jo també l'agafaria. Però a l'hora de reclamar et diu, doncs mira, el retard ha sigut per causes alienes a la companyia perquè hi havia temporal. Llavors, en aquest cas, si això fos cert, la companyia no hauria de compensar-te perquè no ho ha pogut evitar. Però el que no saben els consumidors és que la companyia m'ho ha d'aprovar. I moltes vegades, quan fem les reclamacions, la resposta és el dia tal va haver-hi una incidència climatològica a tal lloc i a l'aeroport no va poder... O sigui, el retard va ser causa d'això, no? I no vam poder fer res. Bueno, la companyia, a més de dir-m'ho, m'ho ha d'aprovar d'alguna manera, no? I això és una cosa que les companyies generalment no fan, no? Llavors, hem de saber-ho, que si em diuen això perquè no em van a compensar pel retard que he tingut, m'ho han d'aprovar.
És a dir, que hem de ser conscients que, sobretot en companyies de vols barats, deixem-ho així, existeix la picaresca a l'hora de respondre.
Existeix les cartes tipus a l'hora de respondre.
D'acord.
Perquè ho veus, perquè veus que la mateixa... O sigui, que diferents consumidors tenen la mateixa resposta. O, per exemple, una cosa que ara llegint, quan m'estava preparant el programa, veia, no?, les vagues dels controladors aeris. Clar, la companyia diu, vagues de...
Oh.
Doncs hi ha una sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que diu que això no eximeix a la companyia d'abonar la compensació.
Perquè hi ha condicions que permetin a la companyia no abonar-nos una compensació?
Si alega que allò, o sigui, que aquell fet que va produir el retard, la cancel·lació, no era imputable
a la mateixa companyia.
Però el reglament no té un supòsit de casos taxats, el reglament amb el qual ens gestionem.
Però jo, aleshores, si com a consumidor tinc dret a una compensació i la companyia no té l'obligació d'abonar-me aquesta compensació...
M'ho ha de provar, per què no? O sigui, m'ha de provar perquè aquell fet no és imputable a la seva gestió.
I aleshores, si el fet no és imputable i m'ho prova...
Jo em la quedo, compensació no,
jo em
no
quedo sense compensació, sí. Encara que hagi tingut un retard de 6 hores.
Clar, perquè tu imagina't amb aquests vents que han fet fa poc.
Sí.
És que flatar un avió...
No, és un risc.
És
sí,
un risc.
No, sens dubte.
Llavors,
sí.
Si no pots flatar un avió durant 5 hores perquè l'aeroport de Palma està en un temporal... T'han de donar el dret d'assistència. El dret d'assistència sempre. T'han de donar aquest dret.
Ara, la compensació per no volar?
No. El que sí que han de fer és, o bé, t'han de reubicar el més aviat possible en un altre avió, això sí.
Sense un cost addicional.
Sense un cost addicional, que aquest és l'altre tema.
Que també sí. acaba passant. Sí. Però clar, és a dir, es pot donar el cas que jo em quedi sense volar i no em compensi ningú més enllà de l'assistència, perquè hi ha hagut una circumstància excepcional relacionada normalment amb el temps.
Amb el temps, una inclemència. Generalment, quan es pot provar això, la companyia no compensa.
No compensa i
és que també hi hauria una pèrdua molt gran. I
però
això
aleshores, sí, però clar, jo he perdut també.
Clar.
I no hi ha cap assegurança que...
Si tu has... Clar, si tu amb el teu bitllet has contractat una assegurança, que això és una altra... L'assegurança...
El bonic món de les assegurances. Vinga, va, anem obrint melons, que els tenim tots oberts aquí sobre la taula.
És molts, eh? Si tu has contractat amb aquell bitllet una assegurança, podràs reclamar que et retornin els diners d'aquell bitllet, vale? O el que contempli la clàusula de l'assegurança. Però si tu no has contractat cap assegurança perquè aquell bitllet era superbarat, doncs aleshores, si realment és per una inclemència, és que generalment és per coses de climàtiques, no tindràs dret a la compensació. Però jo amb el de les assegurances volia dir a tots els consumidors una cosa. Quan jo compro el bitllet, que ho fem per l'imaginat, pel web, el bitllet ha de ser l'import total. ¿Vale? Taxes, tot això és el que m'han d'informar del preu. El preu ha de ser total. I no em poden incloure una assegurança en aquest preu total del bitllet. M'han de dir que existeix una assegurança que si jo la vull contractar, i l'he d'acceptar.
Que és allò que les 17 pàgines que surten entre compro el bitllet
sí.
I pago.
Pago.
Llavors, una d'elles és la d'assegurança. Sí.
I ojo, perquè a vegades diem acceptar, estem acceptant, o sigui, una cosa que no volem. No dic que no vagi bé per aquests temps, per aquestes qüestions, però no ens la poden colar.
D'acord, i a vegades passa.
I a vegades sí, i a vegades passa, i a vegades també passa que els consumidors no llegim bé, perquè són el que tu dius, 17 pàgines, que ja m'he cansat de llegir una mica.
I després que sapiguem que hem contractat una assegurança. Que
i després
la...
mirar el que l'assegurança...
El que comporta l'assegurança.
Comporta, perquè a vegades comporta que et retorno els diners, si imagina't, no hi ha cap d'aquests supòsits, vale? Però et retorno els diners i m'he posat malalt i no he pogut volar. I et posa allà que és necessària que acreditis hospitalització. És que això també és un altre hit. Però si no acreditem l'hospitalització, per molt que tu no hagis pogut volar perquè aquell dia tenies un vèrtic tremendo i no et podies aixecar del llit i tens un
informe
mèdic,
sí, sí. No serveix un paper del metge si no hi ha hospitalització en determinades
si pots,
assegurances.
Clar, si posa l'assegurança que únicament t'ho cobrirà
si és
hospitalització. Que l'hem de llegir una miqueta.
És que si tinc un problema de salut, no...
És
no.
Que això ara fa... La setmana passada vam atendre un consumidor amb aquest tema,
amb aquest tema.
I llavors ell...
Que ell tenia un paper del metge, però el paper del metge no era suficient...
No.
Perquè li reconeguessin allò que li havia passat.
No, i nosaltres, de totes maneres, fem la reclamació a l'OMIC... Bueno, aviam si com que la medició és voluntària, doncs potser per una diferència comercial i tal, però clar, li hem de dir al consumidor, tu has contractat això i posa això.
I per tant, moltes vegades, clar, hem de perdre un cert temps mirant amb atenció, que bé, a vegades també el llenguatge és espès.
No, i és farragós, i la mida del contracte ha de tenir... O sigui, la mida de la informació que ens donen ha de tenir una mida concreta...
Legible.
Legible, saps? Que no hi hagi una lletra petita per allà que... Clar, tot... O sigui, va més enllà de quan tenim... Hem dit, no? Retards, cancel·lacions, denegacions d'embarc, equipatge... però després hi ha moltes, com molts serrells al costat que condicionen que nosaltres puguem reclamar o no. I llavors, clar, és, com, és una cosa com... No és aplico el reglament directe, sinó que he de mirar molt més i la documentació que aporten els consumidors ha de ser molt correcta, perquè això també ens ho trobem, eh? El bitllet te'l porten, però els tiquets de què és que vaig haver de... Jo què sé, m'han perdut l'equipatge i em quedo 3 dies a, no sé, a algun lloc i, clar, necessito... Home, doncs m'has de portar el bitllet del que t'has comprat on especifiqui què t'has comprat, perquè no te tornaran tot l'import. A més, les indemnitzacions per perdre l'equipatge són com molt petits, sí, van a la baixa, no? Llavors costa molt de reclamar, moltes vegades les companyies fan una depreciació de l'import que tu t'has gastat i et tornen molt menys, no? Uh-huh. Llavors és molt important això. Després és important saber si el vol és de dintre la Unió Europea, si el vol és de fora la Unió Europea.
Pel que comentaves, tot i que si aplica el reglament sempre que hi hagi origen o...
Mira, hi ha tres... La setmana passada, això, o l'altre programa, això no ho vam acabar d'aclarir bé.
Pues jo estem a punt d'acabar, no sé si tenim temps d'aclarir-ho.
Bueno, pues vols que operats dintre la Unió Europea, sí? O Dinamarca, Suïssa o Noruega, t'ho vaig molt ràpid, vols que arriben a la Unió Europea d'Islàndia, Suïssa i Dinamarca, des de fora de la Unió Europea, però que són operats per companyies aèries europees, i vols que se'n van de la Unió Europea a un tercer país... I aquí és igual si la companyia aèria és europea o d'aquests països que he dit o no.
Aquests són els que entren.
Aquests són els que entren pel reglament. Llavors, clar, també hem de mirar d'on surts, d'on vens.
És a dir, que no acabarem.
No acabarem, però si no, si tenen més consultes, a l'OMIC.
Ah, exacte. Cada cas és un món.
Exacte.
Aquí estem fent una sèrie de casos, d'hipòtesis genèriques, i que es donen, perquè evidentment doncs, el que comentava ara la Sandra, l'Agència Catalana de Consum té clarament una estadística de les companyies que compleixen, dels casos que es donen, de què és el que més passa, del que és el que menys, de com ha evolucionat això, sí. Però clar, en el fons, el nostre cas és el nostre.
I tant, i és important.
I per nosaltres és un 100% dels casos.
Exacte, sí, total.
I aleshores, al final cada cas serà un món i, per tant, davant de qualsevol dubte, davant de qualsevol cosa, acostar-se a l'OMIC per fer la consulta. Això sí, el dia que ens passa no ens podem acostar a l'OMIC perquè probablement potser estem a Hong Kong.
Però llavors en aquell moment a la pàgina web, al tauler de la teva companyia o la companyia que opera el vol, deixar-ho per escrit. Si en aquell moment, com tu dius, estem molt nerviosos, no passa res, te'n vas a 24 hores, però fes la reclamació, espera't un mes, i aleshores o bé et pots adreçar a l'OMIC, tens altres canals, associacions de consumidors, despatxos d'advocats que es dediquen a això, assegurances multirisc que tenen prevista aquest supòsit, val? Però apropa't a l'OMIC, mirem doncs, el que més et convé, si podem presentar la reclamació a ESA directament, si la fem nosaltres, i a més donem la informació perquè això no torni a passar.
D'acord. Per tant, és impossible parlar d'un genèric, però informació bàsica, pel que ens ha comentat la Sandra. Primer, guardar tota la documentació, tota, des del bitllet. Ara
la reserva del bitllet.
La majoria de les coses ens les envien per correu electrònic, per tant és fàcil, però clar, no esborrem els correus, perquè si no perdem aquesta reserva. Per una altra banda, tíquets, tot el que ens haguem gastat...
Exacte, sent una mica prudents,
No val comprar-se un rellotge, perquè no és de 10.000 euros, perquè perquè no entrarà. D'acord? Aquesta és l'altra. I després ser relativament ràpids a l'hora de presentar...
Com la reclamació prèvia.
De deixar constància del que ens ha passat.
Exacte, que és la reclamació prèvia que sempre necessitarem per presentar qualsevol altra reclamació si la resposta que rebem directament no és favorable als nostres interessos.
Que és la que obrirà el procediment. Això és com un expedient administratiu. S'ha d'obrir.
I
per tant, doncs, com s'ha d'obrir amb un paper que fem nosaltres. Continuem estirant del fil, o si no ja parlarem d'altres coses, perquè al final anem donant voltes, però com a mínim amb la Sandra Calar que hem donat aquestes idees sobre un dels hits, un dels elements que, sens dubte, més mal de caps generen als consumidors, que són les reclamacions en el trànsit aeri. Sandra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ens retrobem en un mes.
Vinga.